Benvinguts a l'Hora del Vermut, una hora del vermut que avui podríem dir l'Hora del Vi, perquè comptem amb dos de les persones més importants dins del sector vitivinícola de la nostra comarca. Però estem a l'Hora del Vermut i tenim amb nosaltres a la senyora de los Cruells, bon dia. També un tertulià habitual com és el senyor Jordi Castelló. I serà vostè qui ens presentarà qui tenim avui en aquesta Hora del Vermut.
Doncs molt bé, amb aquesta Hora del Vermut tenim, com ha dit el Jordi, dos representants d'unes de les bodegues més importants que tenim aquí a Falset i a la D.O. Copriorat. Tenim en Josep Lluís Pérez, que va ser un dels impulsors de tot el projecte Priorat, ja que va vindre a l'Escola d'Enologia a donar classes i a partir de llavors se va crear tot un seguit d'enòlegs, de pensaments i de coses envers tot el que és la problemàtica del vi. I llavors també tenim el senyor Francesc Capafons, que és del celler Capafons Osó, un dels copropietaris i és de família molt arraigada a l'agricultura. Llavors els hi donem les bones tardes als dos i si... Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
I llavors el que voldríem és que comencéssiu a explicar-nos una mica les vostres bodegues. Vosaltres teniu la sort de que teniu bodegues a la D.O. Montsant i a la D.O. Copriorat. Com és això? Com està la problemàtica, Josep Lluís?
A veure, primer de tot, jo tinc que dir que jo no tinc bodegues, són els meus fills que les tenen ja, perquè jo a partir de 65 anys jo dic... Ahí ho teniu tot, responsabilitat vostra, i la Sara té una bodega al Montsant, i el René, i nosaltres, i també té pues, la de Mars Martinet. Això són dues coses. Jo crec que és de lògica, i jo crec que està molt bé les dues iniciatives que van tindre des de l'origen, després primer el Priorat, i després el Montsant, perquè tots sabeu que ha hagut sempre un debat fort entre les dues comarques, això, i el Baix Priorat, i dalt el Priorat, bueno, això ha sigut fantàstic, la solució que han donat, de dir Montsant, i ja està, i després, pues, que els que van començar, pues, que tinguéssim també bodegues en els dos llocs, i això ha sigut, jo crec que ha sigut el més positiu que per efassar, per eliminar totes aquestes discòrdies entre els dos, perquè els dos tots estem allà i tots tenim interessos, i quan hi tenim interessos ja no critiquem l'un a l'altre. Això és important, no?
Sí. Senyor Capafons?
Bueno, nosaltres va coincidir que teníem dos finques, pues una la D.O. Montsant i l'altra la D.O. Priorat. El Falset està partit amb dos D.O.s, no? I clar, vam dir, bueno, podem elaborar vi a la D.O. Montsant, perquè és el que vam començar més aviat, i així d'aquesta manera solventamos, encara que hagin controlat, clar, això era inviable, i al final doncs vam haver de fer una bodega a la D.O. Priorat i una bodega a la D.O. Montsant, no? Nosaltres som una empresa familiar i ja està vinculat davant del projecte el fill gran, el Xavier, no?, que porta tot el tema, i nosaltres, doncs mira, estem una mica apoyant amb tot el projecte que, bueno, el vam començar, o sigui, amb molta il·lusió tota la família.
A veure, una de les coses que us volia comentar també és, últimament he llegit que, per exemple, els vins de les dues denominacions no es venen massa als restaurants. La denominació d'origen Rioja és la que es ven més als restaurants d'aquí a Catalunya. Els restauradors diuen que els clients no demanen vi català. Els distribuïdors diuen que el restaurador prioritza el preu i no la qualitat. El bodeguer creu que el distribuïdor li és igual vendre un vi que un altre. Què creieu d'això?
Que té lògica. El distribuïdor no produeix, el distribuïdor ven. Sí. I per tant, si té una gamma de vins, pues farà els possibles per més simpatia, per millor induir més que un altre, però en principi el que li demanen, ell ven i ja està. Perquè això és un venedor com una casa, com el mateix que tens una tenda i tens els productes i que jo arribo allà i compro el que em dóna la gana. No m'ha d'induir res el venedor. El que passa és que hem de tenir en compte una cosa, una evidència. És a dir, Rioja fa 100 anys, 150 anys, o 125 anys, o 99 anys, m'és igual. Fa molt de temps que està en el mercat, perquè ells van començar a embotellar el vi i a vendre-lo i posar-lo en els restaurants. I nosaltres, durant aquests 90 anys, 100 anys, estàvem dormint la palla. Què vols? Ara mos ho trobem, això. No es pot fer les coses... Quants anys fa que nosaltres estem embotellant? en sèrio. Molt poc.
Molt poc, sí.
Si és molt poc, llavors tenim necessitat d'un temps per entrar a dintre. Tindrem que ser molt efectius, tindrem que fer el que vulguis, tindrem que, els restaurants tindran que ajudar-nos una mica, però hem de passar un temps i hem de tindre una activitat molt forta per donar a conèixer i entrar en simpatia en el consumidor. Jo perdoneu-me, però m'allargo una mica, però jo me recordo que vaig estar fa poc temps, farà 2 anys, el temps passa molt ràpid, fent xerrades i presentacions en València, aquí i a tot arreu, no? I clar, el que és el riojisme o el riojitis o el que vulguis, això estava en València, estava a tot arreu, perquè han sigut els únics que realment han pujat. Jo me recordo que vaig començar a donar una xerrada i tots els de davant eren majors ja, tots serien de 60, 55, 75 anys, tots eren del Club de Vins de València, i tots eren enginyers, i clar, tots eren riojitis. Clar, jo com vaig allà, que jo presente, que dic jo, i a més, uno del Priorat, que, clar, encara que era, soc valencià, però bueno, vaig tindre un èxit tremendo, perquè vaig estar la mitja hora pensant, i què diré jo a aquests senyors, no? I vaig començar a dir-los que estàvem defendent la nostra terra, que nosaltres teníem, que estem fent un esforç molt gran de en síntesi, no? Que de fer productes de qualitat, i per tant, augmentar, incrementar el nostre projecte, volia dir incrementar el millor en mà d'obra, en tècnics de les regions on estem. Està molt bé Rioja, està molt bé Burdeos, però nosaltres estem fent coses d'aquestes. Dona't compte que en València, per exemple, avui en dia crec que ha superat Rioja i ha superat molt en tot el que és la venda de vins, dels vins valencians en els restaurants. Cosa que aquí, jo crec que això és més internacional, i allò és més poblerí, més regional, i ha afectat molt més. Jo crec que aquí, al ser més internacional, doncs, li costarà més. Però anem avançant molt. I quan més ho fem, millor. Mira, penso una cosa. Nosaltres no competim en Rioja. El Priorat no competeix en Rioja. Jo crec que el Priorat competeix en Rioja i en tots els altres, però sobretot en els vins estrangers de molta qualitat. Sí. I per tant, estem guanyant plaça.
Està pensant en Austràlia, Xile o...?
No, estic parlant més bé de vins europeus, Bordeus i Borgonyes i tot això. Sí. D'aquestes qualitats estem. Els preus estan en aquest concepte. Com a regió, vins cars n'hi ha tot arreu, però com un col·lectiu, jo crec que és... que n'hi ha una posició. Una cosa és... ara aquestes crisis que es diuen i aquestes coses que baixem a la venda, doncs mala sort, però perquè això són momentanis, però el mercat nostre està en un nivell molt bo i moltes regions estan esperant poder arribar al nostre, que nosaltres en molt poc temps hem arribat, per tant jo no crec que no hem de tindre problemes perquè n'hi ha Rioja, que vinguin Rioja, que vinguin... Tu, en el mercat és lliure, no? Treballa
sí,
fort.
Sí, indiscutiblement, perquè majoritàriament els vins d'aquí, més d'un 50%, se venen a l'estranger.
Molt.
Llavors el que voldríem també és trobar en vins, perquè me'n vaig a Cambrils, per exemple, i en trobo un o dos d'aquí, d'O Priorat o d'O Montsant. Me'n vaig a Barcelona i amb segons quins restaurants, mira, va donar la casualitat de que ara fa més veïna amb un i em vaig trobar un castell de Falset.
És una emoció.
Sí, castell de Falset, i no n'hi havia del lloc més d'aquí del Priora, ni de Montsant. Castell de Falset. Vaig mirar el preu i dic, pues raonable, entre els 13 i 14 euros. Dic, carall, això val la pena, però així n'hi trobes pocs.
Però perquè nosaltres no fem força per això, no tenim...
Clar,
no
perquè,
un col·lectiu
perquè, per exemple, nosaltres quan sortim fora, podríem dir allí també, els clients, podríem dir, carall, no teniu vi del Priorat o no teniu vi del Montsant, que ho
jo,
diem, això.
Jo ho faig, jo, que ja sabeu que sóc una barcelonina instal·lada a Falset des de fa 8 anys, jo ho faig molt, o sigui, jo quan vaig a Barcelona i vaig a algun restaurant i a la carta no hi ha vins del Priorat, que és la majoria, jo sóc de les que reivindico i dic... I és veritat que llavors, per exemple, te trobes restaurants que també coincideix a vegades amb que hi ha una qualitat així que, no, que tenen una oferta de vins de la D.O. Priorat i de la D.O. Montsant, o sigui, juntament amb altres. I penses, ostres, això és gent que t'interessa, que a més tampoc hi carreguen massa perquè pensen que el producte, que això també s'ha de convèncer en el restaurador, que vull dir que el producte que ofereixen, ell diu, jo em guanyo la vida amb el menjar, amb el vi és un gust que li dono, un plaer que li dono al client, i llavors poso un marge que no fa falta carregar, com jo he vist carregar quatre vegades més un preu d'una botella de vi. I llavors aquesta gent són els que també introdueixen, que són gent jove i que sí. treballa d'una manera sí, millor.
Sí. Senyor Capafons, no hem sentit la seva opinió d'aquest punt.
Jo crec que cada vegada hi ha més gent que aposta per nantros. Això indiscutiblement. Ara s'ha de... Vull dir, Barcelona té un potencial extraordinari i és un punt de mira que potser mos l'han mirat poc. Potser perquè l'estranger ha sigut més fàcil exportar, perquè te l'han vingut a buscar, perquè hi ha hagut més poder adquisitiu. Bueno, i clar, si parlem de Barcelona, té 4 milions d'habitants, però a l'estranger hi ha molts mils milions d'habitants. Clar, és molt més fàcil anar a col·locar una ampolla en un país, no? D'aquests, no? A Alemanya, 90.000, a Suïssa, bueno, 5 o 6 milions, vull dir. 90 milions, no 90 milions. Doncs clar, aquests mercats ha sigut més fàcil portar i d'allò. I Barcelona, doncs, com que ja estava molt instal·lat i tot això, els francesos últimament estan apretant molt a Barcelona.
Sí. No penso que que han fet una gran feina. Jo crec que la feina és dir, nosaltres hem anat, sí. Si bé hem fet com dient sempre, diu, això és un atac a d'oli, no? Anem estrenant-se. Un fracàs tremendo, eh? No. Pensem-ho bé, això. Què hem fet? Han saltat fora. I ara podem començar a fer-ho dintre, però han saltat fora i llavors és de dintre, han dit, collons, però això... Perdoneu, que dic...
Sí,
no, però és veritat, és que dius, ara estem aquí, ara comencem a fer-nos, perquè no hem treballat. Ara què ve? Més crisis, què ve? Més això, que som més encara? Doncs pues ara entrarà la toca d'oli aquesta, no? Però almenys són reconeguts internacionalment, que això és la base fonamental. I el més difícil que n'hi ha, eh?
Sí.
El més difícil. Ara això està fet. Ara és la segona part, que és anar-te'n estenent i anar ocupant llocs dintre el mercat nacional, el català i el nacional.
La solució per entrar en aquest mercat nacional és, com sembla que arran d'un debat que es va generar des de l'Institut Català de la Vinya del Vi, l'INCAVI, que es va anomenar Debat Vi, una de les conclusions era que hi havia d'haver una unió dels diferents actors del sector, productors, distribuïdors, restauradors. És aquesta la manera d'aconseguir arribar al mercat nacional que dius?
Donar a conèixer el teu lloc, el teu territori. Això, el vi, és història. El vi, és, a més de ser bo i un producte que tu veus i el disfrutes sensitivament, és història i és cultura. I, per tant, va lligat a tot el que dius, a la gastronomia, és lligat al paisatge, va lligat al turisme intern, va lligat a tot això. Jo crec que és una de les coses que jo crec que és conscient les autoritats d'anar promoguent el paisatge i tot l'entorn, però jo crec que és la base fonamental, és vendre Bordeus, vendre Rioja, vendre el paisatge, el lloc on estàs, la història, clar que sí, és això.
Si em permeten un nou element al debat, estem en una situació ja reconeguda de crisi econòmica, tenim fins i tot informacions que assenyalen que aquesta crisi ja ha començat a afectar al sector vitivinícola del Priorat. Quines troben que han de ser les sortides des de dins del sector? I cap a fons?
Treballar. Només hi ha una solució per la crisi. I agrupar-se. Tindre tots molt clar que estem al mateix carro. Si no som conscients que tots som al mateix carro, ens aniran pelant un a un, eh?
Sí.
Això és com amb una guerra o amb un equip, no?
I a més...
Sí.
Bueno, jo penso que a més, com deia... o sigui, jo penso que és agrupar-se, treballar i els diferents sectors implicats, o sigui que les cases, el turisme rural, les noves... com s'hi diu ara, el valor afegit que se li dona en el tema del lúdic, que és les excursions, el Montsant, o sigui, que tenim que saber-ho vendre, no anar amb actitud de ja venen aquests de fora, tal, sinó de ser molt oberts i de estar orgullosos del que tenim i d'oferir-lo, de saber-lo oferir bé, no? Mm-hmm. Perquè a més jo penso que precisament amb la crisi, si som llestos, podem sortir-ne guanyant, que abans ho deia, vull dir que el turisme aquest que ha sigut a Tailàndia, Cancún, no sé què, que és un turisme que ara amb la crisi s'aguanta o no demanar un crèdit per anar-se'n a Tailàndia, no? Vull dir que tenir que saber-li vendre que es pot passar unes vacances aquí fantàstiques, les vacances del plaer, del gust i de l'olfat i de la natura, jo crec que això, i del lleure, no? Mm-hmm. O sigui, també saber oferir diversió.
Sí, i llavors quan tornin a casa seva, quan veguin un dels nostres vinets, recordin les pedres, recordin la muntanya, les olors del bosquet quan fa aquella humitat i tot, tot això se recorda quan veus el vi, que és el que comentava el Josep Lluís abans. T'ha de recordar el terreny que tu has estat i t'ha de recordar això.
Jo crec que la crisi és com totes les coses, no hi ha res que sigui linear, és ondulatori tot, no? I ara serà una crisi més forta que les altres i afecta a nosaltres, claríssim, i no va començar, eh? I fa dies ja que comença, tia. Per tant, és dir, moltes vegades han tingut la gosadia de creure que ho sabem tot, eh? I ho tenim tot. I això, el Priorat, tots els que som del Priorat, pues, que hem treballat i estem construint aquesta base del vi que dona fam al Priorat, jo crec que tots som conscients de que han viscut uns anys molt bons i, per tant, no han sigut conseqüents d'ensenyar el Priorat a ningú. Totes les bodegues hem tancat la bodega cara als de fora, no hem tingut temps de mostrar les nostres petites coses, no ho han fet ningú. Dona compte que, jo no sé, però Informació i Turisme segurament d'aquí estarà cansat de tocar a les bodegues a hores, o podem fer una visita el dissabte o el divendres, i no ha hagut com els altres llocs han estat.
Però està canviant, senyor Pérez, això, per Informació i Turisme, aquesta Setmana Santa, aquesta Setmana Santa, 40 cellers de les dues d'Os permetran la visita.
Sí, sí. Nosaltres les visites aquests dos anys últims, que vam dir, comencem a ser també visites i sacrificamos los caps de setmana, s'hi ha notat molt, en aquest sentit. Ara, vol un sacrifici, és el que té. No sempre tothom estem disposats, i a mi em toca a vegades molt lògic, que el dissabte i el diumenge, que dius, puc descansar perquè durant la setmana no faig vacances, que el diumenge hagis de dir, bueno, hi ha un grup que l'has d'atendre.
Però bueno, és la conseqüència de la crisi. Sí. Quan tot va bé,
però fa dos anys igual. No n'hi havia tanta de crisi.
Ja, costava.
I m'aixecaven, escolta, has d'atendre les visites.
Sí,
I llavors va ser quan el Consell Comarcal va apostar amb els catàlegs, a dir, bueno, teniu visites, perquè fins ara només teníem, fins fa dos anys teníem les visites que el distribuïdor portava per compromís, per força, no? Però encara van dir, bueno, atenem a tothom.
Jo discrepo una cosa, és perquè, o sigui, nosaltres quan fa 7 anys vam intentar fer tot aquest projecte de turisme, és veritat, l'única bodega que ens va dir que sí a les visites van ser ells. O sigui, Capafonts
i Sol. Veníeu amb el cavall.
Amb el cavall, amb un carro, i fent explicacions i la gent. O sigui, el que passa és que tothom, és veritat, la majoria del resta de cellers no volien. I al final vam decidir que no podíem, que potser ens havíem equivocat i que no era el camí. Ara hi ha molta gent de la que llavors ens deia que no, que ens diuen, ostres, quina raó tenia. Perquè nosaltres dèiem, les bodegues s'han d'obrir, s'ha de veure la barema, s'ha de veure el producte, s'ha de fer un lleure, no de que li donguis la clau i ja està, sinó de tratar bé el, no, que a vegades aquí ho hem parlat a la tertúlia, de tractar bé el turista que ve, no? Vull dir que...
Però tot això és sempre el mateix, és dir, l'evolució no ve de més que perquè sí, no ve per la voluntat, ve per l'obligació, sí. Ve per la força. No n'hi ha res que canvie si no tens una algo que t'empenyi. El mateix que dèiem abans en els vins, que és el menut primer fora i després aquí dintre, i ara tenim que tindre la tendència a la taca d'oli, però el mateix passa aquí. És a dir, abans estàvem bé, no necessitàvem, però no ho han fet, ja està. Però ara sí que ho necessitem, ara ho han de fer. És a dir, és que és lògic això, i per tant vol dir que ara ens han de preparar, han d'estar units, val la pena que potser tinguem, jo què sé, relació en unes quantes bodegues que tinguin més voluntat i tinguin un algo, perquè quan vinguin uns turismes vagin aquí, i n'hi hagi una ruta que marquen les coses molt bé, però és que és ara que es necessita. Això ha sigut abans, si és que tenim 4 dies de vida.
Sí, sí.
Pensem una mica el que és el temps que s'ha començat en el Priorat. Són 4 dies, I volem que jo, com si ho farà ja 100 anys, sí, no? Sí, que sí. Fa 4 dies, és que no fa més.
No, el que passa és que com que veiem que les coses van evolucionant bé, llavors volem que evolucionin més de pressa del normal, i amb això tens raó. No pot evolucionar més de pressa. Anem-ho fent a poc a poc, i quan se fa a poc les coses surten millor.
I què es faran, eh? Això és claríssim, perquè hi ha una gran voluntat. Jo voldria remarcar això, eh? És a dir, jo soc professor i, per tant, he estat des de l'origen i he vist una mica l'evolució, no? I me'n recordo una de les coses que jo venia d'una escola molt rics i llavors tots preguntava als xavals què voleu ser vosaltres el dia demà. A mi, jo vull ser abogat, jo vull ser mestre, mestre no ho diria ningú. Mestre, una mica més, no?
Sí,
i arribes aquí i feia la mateixa pregunta als xavals. I dic, i què vols ser? Ah, no ho sé. Pagès, l'altre, mecànic, l'altre... És a dir, no tenia ningú una força d'escrios dir, jo seré algo, jo ho tenia definit. No. Per què? Perquè els pares, potser eren pagesos, no tenien definit ells que ells volguessin que estaven allí, perquè allò no era rentable. Això era abans. Però tu saps el que és ara? La voluntat que n'hi ha dels joves de vindre aquí i veure això de fer-ho millor que nosaltres, els que hem començat a fer-ho. Tu saps el que val això? La impregnació en els joves d'avui dia, la segona generació, i ja comença la tercera i tot, però la segona generació que tinguin aquesta força tan gran i ser més fundamentalistes que nosaltres en relació a guardar més les varietats autòctones, buscar més coses de dir, buscar més del terroir, tu saps el que val això? I això s'ha fet en 4 dies. És una generació. Per tant, jo crec que és tan positiu tot això, i bueno, jo és que estic molt enamorat de la reacció dels joves d'avui dia. Sí, és a dir, sí. I més, no tenen tant de prejuïci com nosaltres.
Home, i també perquè els han creat una il·lusió, i aquesta il·lusió ja l'han fet seva, i ara van cap allà.
Ja, però és la
cosa. I ara tenen alguna
cosa. És que és fantàstic, això, de veres.
Ara poden viure d'això.
Ja.
Abans
no podien.
Abans havies de marxar.
Els pares no podien donar-li res als fills d'il·lusió. Ah, tu, això, aquí no n'hi ha vida, tens que buscar-te la vida en un altre lloc. I ara no. Ara es queden aquí perquè s'agrada i, a més, s'hi senten orgullosos del treball de la regió i dels temps.
És que és molt bonic ara que veus que el jovent ve de la terra, etnòlegs, bueno, tots vas veient que la gent va arribant i dius, carall, això és el futur. Això tira endavant.
Jo me'n recordo quan comença l'escola d'enologia, els xavals que sortien no tenien feina a ningú, no tenien ningú, no n'hi havia feina. Fica't ara, n'hi ha la universitat, és a dir, tots els anys, i no n'hi ha... que no tenen feina,
i en falten.
Fica't-ho, que venen d'altres regions i d'altres llocs.
I venen de fora.
Venen de fora. Fica't-ho, si és bonic això, veure que realment l'aplicació tecnològica s'està realitzant en totes les bodegues. És que no hi ha ninguna bodega que no tingui un tècnic. Llavors, per molt petit que siga la bodega.
Sí.
Això és extraordinari, no?
El 80% de bodegues de la zona deuen ser de gent jove que són projectes nous i de gent jove. Sí que hi ha un 20% que poden ser cooperatives o poden ser empreses foranes, no? Però el que més, això és un gran potencial per la zona.
El senyor Pérez parla molt ha parlat diverses vegades d'innovació. Sembla que parlar del món del vi és algo molt tradicional. Es pot seguir innovant en el món del vi?
A veure, aquí jo... tinc, bueno, molt que dir respecte a això, perquè és que jo a ma casa és una mica la representació. Jo tinc, per exemple, la Sara, que és biòleg, és enòleg, i segueix una mica la línia de la tradició. Per què? Perquè ho veu, jo crec que n'hi ha molts camins a anar a Roma, i per tant, tots ells arriben allà, uns per un costat, altres per l'altre, i jo no m'agrada això. Jo crec que l'home és un ente pensant i que ell té que descobrir el seu entorn constantment. No està tot fet i no està en l'antic la veritat. Mai. Per mi no. Per mi l'evolució és com una carrera de relleus on en cada generació té que aportar alguna cosa. Per tant, a mi tot el que m'aporta, jo puc revisar el que els meus antics feien per revisar-ho, per millorar si tinc alguna cosa, però jo sempre tinc que aportar alguna cosa més. Per tant, la meva innovació, que tu dius, la capacitat innovadora que té l'home és tan forta, que moltes vegades jo crec que som una mica vagos al pensar, crec jo, no dic que sigui, per això dic abans que anem els camins que van a Roma, però jo crec que som una mica vagos pensant en el que antes tenien la raó. la tradició tiene raó i el vi té aquesta tendència.
Però el segle XXI, en què es pot innovar?
Uf, encara no he començat per res. No en sabem quasi gens. La fisiologia és molt forta, l'anatomia, la fisiologia de les plantes, la reacció, és a dir, l'acció del mig ambient, tant de la terra, del sol, com de la temperatura, té una influència tremenda. L'home aporta, corregeix moltes coses, pot corregir moltes coses de la natura, que la natura no està pensant en que diguem així, la climatologia no està pensant en fer un bon vi, la climatologia és com és, i el vi surt com tu vas donant-li, què li falta això, li ho dones, què li falta allò, li ho dones, has de mirar molt bé, has de conèixer molt bé la fisiologia de la vinya, i per tant has de conèixer molt bé la climatologia, i has de tindre molts recursos, perquè no tots els anys és el mateix clima, el sol sí que és, però n'hi ha moltes coses que estudiar, moltes, és a dir, no...
Parlant d'innovació, sobretot del món del vi, el Tomà de la Cantonada s'inaugurarà, esperem, el Centre Tecnològic del Vi, precisament aquí a Falset. Quina opinió tenen des del sector?
Bueno, per a mi és un gran què, i jo vaig fer els possibles perquè això estigués aquí, perquè n'hi ha, és a dir, la possibilitat. No dic que tinguis obligació de fer les coses, jo dic que no, només busquem possibilitats. Jo puc anar-hi al centre aquest i fer un conveni en ell i dir, jo he arribat fins aquí, perquè les nostres investigacions o recerques són molt, molt superficials, no? És a dir, tot està en l'aire, no? Faig això, faig l'altre, dic, això m'interessa més, pum, poso un conveni a la universitat, fa un estudi profund allà dintre, el donen els teus resultats i tu continues a tirar endavant. És una mica, és aquest caure, és fantàstic això. Volien portar-se a Vilafranca, no? I ho tenim aquí, no?
Com ho veu vostè?
I tant, home, i tant. Vull dir, jo ho tinc molt clar des del començament, però no. Nosaltres ja ho teníem molt clar quan vam engegar l'escola d'enologia, que va motivar que ell vingués aquí. Vull dir que... I parlem de 30 anys, no?
No, més.
O més, o 30 i pico.
No?
Sí. Quan se va començar la fundació...
Del 88, bueno, sí. Sí.
Bueno, 28...
Ja m'ha fet majoria.
No, no, el temps corre, eh?
El temps corre, sí, sí.
Quina edat tenia el francès? Hi havia quan venia a la teva classe. I eren petitots, ja tenen 40 anys, eh?
Tio, és que és horrorós.
Te'n recordes quan
anàvem? Sí, sí, sí.
Vull dir que...
Bueno, el temps
ha passat. Llavors, no sé, al centre aquest hi haurà l'aportació també de moltes investigacions que es fan a la zona, per diferents camps. Home, aquí hi ha empreses importants que també s'han assentat al Priorat amb molt caler. Doncs indiscutiblement en aquestes empreses no hi han vingut aquí a dir això, a no fer res, i hem vingut a gastar-s'hi diners i investigar, no?
Que es parla justament tu, moltes vegades diuen la Casa Torres, que és tan important i tal i qual, què farà aquí, voldrà fer, és bo, mal que estiga, és molt bo que vinga,
és molt bo,
clar que és molt bo. Tu creus que el senyor Torres voldrà fer un vi dolent? Vinga, va. Estan totes possibles per fer-la bo, no? Si l'entorn fora vi dolent, potser el faria una mica bo i ja està. Però no, ha de fer-la molt bo.
L'haurà de fer molt bo per poder competir amb
vostè. És lògic, això.
Té molta competència, té molta competència de gent que fem les coses bé. No bé, molt bé.
No, és benvingut, ell i els altres.
Exacte, indiscutiblement.
I al mateix temps ja servirà pels que hi són potenciar les seves ganes de que l'altre no els faci al davant.
Justament. És aquesta competència sana de la qualitat. Aquesta és la gran competència. Que és el que s'ha creat aquí. Això s'ha creat ja. Això és viu tots els dies, això.
Una competència sana, al seu entendre.
Jo crec que sí. Al meu entendre, no n'hi ha massa de menjars d'origen que passa el que passa aquí. Molt poques. Jo crec que una de les coses més importants que hi ha aquí és que el terreny és molt trencat. I és molt difícil fer grans extensions. Tu vas a la Riera, i tens grans extensions, és fàcil allí una entitat, boom, aquí no.
Aquí pots plantar 500 hectàrees.
Aquí,
clar, i aquí, I llavors, aquí tens aquests costers, tens aquestes
i
coses.
I tota la gent que ve aquí és per fer un gran vi. I me'n recordes com diuen, el que està en el barril, no?
El, ah, sí, el Pere Rovira.
Sí. Pere Rovira. El Pere Rovira, quan va vindre aquí, ho he dit moltes vegades, i m'agrada, diu, perquè és que és, quan va fer la boda de la teva filla, en el Coc Antoni, no? Sí. Vam anar allà i diu, un dia tinc que anar al Priorat a posar-me una bodega. I el dia que vaig allà, el faré el vídeo millor que tu. Això em va agradar tant, perquè és que, dius tu, un home que està fent milions de litres de vi, perquè és així, que es fa vi de base pel cava, que no és, és un vi, bueno, inicialment, bo, però no és un vi embotellat, moltes classes, no tenia identitat. Que vingui aquí al Priorat a gastar-se els diners i fer un gran vi, tu saps el que val diners d'això? El que ajuda el Priorat i aquests conceptes que diguen que tinguen en això, està estrenant per tot arreu i està fent uns grans vins. I això és molt positiu per tots nosaltres, molt,
Hi ha hagut molta gent que ha apostat.
Molt.
I pel Priorat, cellers importants per a l'Ada, no sé, vull dir d'això...
Sí, sí. No, i està bé, i això va bé per la comarca i va bé per tots nosaltres.
De totes maneres, a vegades penso que la gent d'aquí ens n'entarem poc no sé si et passa tu ara, Jordi, no? Jo tinc la sensació de que em falta informació, o sigui que estaria bé de no sé, ja pensarem, no? Vull dir que de buscar una manera de poder difondre el que passa aquí mateix a la comarca, perquè jo crec que la gent que hi vivim sabem per sobre, no sabem en fons, i jo crec que això és molt, molt important, perquè d'aquesta manera també ho transmets i ho vens millor, o sigui, perquè conèixer la realitat en profunditat, o sigui...
Per al·lusions, jo des dels serveis informatius tinc molt clar que en aquesta comarca has de parlar de vi, qualsevol notícia relacionada, ja sigui a les llistes del senyor Tony Parker, com tota la qüestió de l'organització comuna del mercat de la vinya i del vi, doncs el Priorat és que l'has de donar, no hi ha més. És el sector més important i per tant és que deixar-lo de banda és oblidar una part molt important i no complir en el deure informatiu. Després d'aquest petit apunt, vostès parlaven de gent que ve... També s'està donant en aquest cas gent que marxa. S'ha parlat de tancament de cellers. Com ho veuen? Creuen que seguirà una tendència això?
A mi no em senta gens bé. Sí, no. Però és llei de vida també, moltes vegades.
Però tampoc, jo crec que tampoc és tant...
No, encara que sigui, però és que és llei de vida, això. I en totes les comarques vitivinícoles tu agafes de les més importants avui del món, que Bordeus, Borgonya, jo què sé... el Piemont, tot això, si tu mires la història, la seva història, ha passat exactament el que està passant aquí ara. És que és lògic, perquè la vida no és una evolució en línia recta, és ondulatòria, per tant, a qui li toca, doncs li toca, i el millor toca a mi, o toca a un altre, i doncs, escolta, no passa res, el Piemont és mort per això, ara ja. El Piemont l'han engegat, i cada vegada és més... potent, perquè n'hi ha molta més gent que vol que el Priorat continuï. Per tant, vol dir, la força de quedar-se i fer les coses ben fetes és superior a que pues, la gent diu que se'n vagi algú o tanqui algú. Pues, bueno, escolta, tot arreu s'està passant això. Jo no crec que siguin signes negatius. No m'agrada, això està claríssim. No vull que ningú fracassi. Sí, això està claríssim, que no és la voluntat nostra. Però passa, i això és la vida, és així.
Com altres sectors poden anar tancant comerços, fàbriques, igual, indústries, doncs aquí també. La bodega, al fin i al cap, és una indústria.
Justament.
Llavors, doncs, sempre pot haver alguna que li vagi malament i que hagi de tancar, mal m'ho sàpiga tots.
O es poden fusionar, no sé, hi ha possibilitats, n'hi ha moltes. Yeah. Difícilment, jo no crec que es tanqui definitivament una bodega aquí, no ho crec, perquè a la llarga, si es tanca, hi haurà algú interessat
que
l'obrirà, vull dir, no... I no és tanta quantitat el vi que es fa aquí a nivell mundial, no? És que no... Sí, és que si tu...
Sí, Marroja fa més vi que tot el Priorat.
Sí, exacte. Per això, que no és tant, vull dir, que la Terra Alta mateix...
La Terra Alta fa molts hectòmetres.
Fa tres vegades més de vi que totes les dues de Montsant i Priorat juntes.
Però la Deo Terra Alta no s'ha especialitzat una mica en blancs?
Sí, majoritàriament té blancs, però també té uns negrets que déu-n'hi-do, també. Jo n'he provat un... Us diré el nom, no us diré el poble, potser pel nom ja el tindreu. L'Ermita de Berrús. Proveu-lo, lo del 2001, impressionant.
Abans apuntàvem l'enoturisme com una via, doncs, per augmentar o mantindre aquest reconeixement del priorat. Una altra opció podria ser baixar preus, el preu del vi? No. És una opció factible?
Jo no crec, cadascú que vulgui, jo no crec. Mira, si el priorat està conforme està, és gràcies a que n'hi ha uns preus. Jo crec que aquí no es fa ningú milionari, eh? Gràcies que tirem endavant en les coses. Per tant, no es tracta de que fem uns preus molt exagerats. Jo crec que els preus estan, si no, aneu a altres botigues, a altres regions, i veureu. Aquí n'hi ha uns preus més elevats, però és que justifica la qualitat amb el preu. El que hem de fer possible que no n'hi hagi cap de vi que sigui dolent. Això és el que s'ha de procurar. Però jo crec que per mantenir el priorat s'han de tenir uns preus perquè el productor guanyi diners i que nosaltres guanyem diners i que el distribuïdor guanyi diners. És a dir, els tres elements que componen el sector puguen viure. No ser milionaris, tornem a dir, perquè no n'hi ha cap, jo no veig ningú en això. Entenem, no, bueno, però la primera generació estem fent el possible per tirar endavant, la segona estarà millor. Però no és això, jo crec que no s'han de baixar preus. Ja n'hi ha molts vins en el món, però està replet de mig euro fins a 5 euros, 3 euros, 2 euros. Però això són zones, no dic que siguin dolentes, perquè cada vegada són millors, però són zones que no costa res. És a dir, no tenen tanta personalitat. Ara entrem en això. Però aquí n'hi ha una certa qualitat, una certa propietat del vi que fan possible que dure molts anys. I això no està en tots els rius. I això és una realitat com una casa. Per què? Perquè tenim una llicorella, tenim una climatologia, tenim uns factors físics externs que defineixen i que fan que el vi tingui un pH molt baix, molt bo, que és capaç de mantindre-ho molts anys. I a més d'això, tenint un grau alcohòlic elevat, un grau alcohòlic mitjà, pot tindre una acidesa molt equilibrada, i això no tots els sòls són iguals. I aquí això és una propietat. I aquesta propietat dona lloc a que d'aquí 10 anys, que cada vegada ho fem millor, cada vegada els vins seran més capacitat de vida i, per tant, més equilibrats i més de tot. Vol dir que la zona requereix dos conceptes. Una, que és molt dificultat, i l'altra, que les qualitats del terreny i del sol donen lloc a una gran capacitat de producte molt bo.
Comparteix, doncs, l'opinió del senyor Pérez, senyor Capafons?
Sí, exactament. Tema per aquí, sí. No? És que hi ha uns costos aquí, el que no pots és produir com amb hectàrees planes que es tracten amb tractor,
si no,
o se'ns ho fa tenen
amb
avió,
el producte no fora de la qualitat i tinguin les propietats de qualitat, no podríem fer-ho.
No.
És que això és molt... Mira, jo, per sort o per desgràcia, a mi m'agrada el que estic fent i estic per tot arreu. Estic fent vi, mira, ja ho sabeu, us ha dit, en la part de tot el Mediterrani, en el sur, i ara estic en Suècia també, i vinc del Caire ara fa 4 dies. 4 dies, no, fa 4 hores. És a dir, i en tot arreu estic fent vi, i és bo, però no tot puc fer el mateix que es pot fer aquí. De veres, eh? És a dir, com a consistència, és a dir, no és tan fàcil. I per què ha vingut tanta gent aquí? Penseu una mica, això. De fora. Perquè no és qualitats que no estan en altres llocs.
Clar.
És molt més fàcil fer un gran vi aquí que fer-lo en un altre lloc. És molt més fàcil. És a dir, no tens que recorrir la mateixa climatologia, el mateix sol, el mateix... Dóna lloc a aquests tipus.
És que la potencialitat que li dona la llicorella, que li dona el sol aquest que pega, sí, la, bueno, pedra, és, i que de la pedra
conjunt,
reflexa,
és un conjunt.
Llavors, sí, sí. La graduació alcohòlica, uf, és per allargar la vida als vins. Com més, bueno, grau alcohòlic tenen, més pot durar.
Moltes coses més, n'hi ha, bueno, més elements.
És una de les qualitats.
Però és una de les coses. No, és dir, el grau alcohòlic el pots fer amb bullies.
Grau alcohòlic no? Natural.
Natural? Sí, 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 pots, sí? Fer amb bullies. Sí. Home, clar, 14, 15, 16 graus, això no costa, sí, res de fer. Això és el que menys. És els continguts que mantenen això. I el buquet i la personalitat que tens dins d'aquí.
L'acidesa, la frescor que tenen els vins d'aquí...
Això és una de les bases fonamentals. Poden,
home, és que és la terra d'aquí.
No? De totes maneres, amb relació a això que dèieu dels preus i abans amb el tema del tancament de bodegues, voleu dir que, per exemple, alguna gent, no és que jo que hagi... Igual el que dic és una bestiesa, que no hagi fet aquest producte de qualitat és el que ara quedarà com cribat, no, que no ha fet el producte de qualitat i l'ha vengut a preu de qualitat. No és el que ara hi haurà el sedàs que el posarà al seu lloc? No és això o no?
Bueno, mira, jo et puc dir una cosa, i crec bastant, comercialment, al final el mercat ho arregla tot. si un no ho fa bé, al final no el podrà vendre el preu aquell. Però bueno, si hi ha algun, doncs igual ja s'espavilarà a fer-ho bé.
Sí, sí.
Si veu que el mercat no li compra.
Clar.
O si no, potser a la millor, no sé, tampoc, parlant de vins cars, jo crec que tampoc ho són tan cars al Priorat. Hi ha molts vins al Priorat, dels 15 als 20 euros, que tenen un nivell altíssim.
És que una botella...
Llavors dius, escolta...
3 o 4 persones, també.
Sí, 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 no són tants calés, 15 o 20 euros.
O 30 o 40, no sé res.
Ni 30 o 40, vull dir, a més, de 30 o 40, quantes ampolles se'n fan? Si fem 4 ampolles...
Tampoc hi ha grans quantitats, o sigui, com per fer un milionari.
Ara, clar...
Sí. Hi ha una quantitat i ja està, això, i no es pot fer més.
A la Ribera hi ha molts vins de 40 euros que els fan a patades, sense, bueno, a patades, vull dir, amb molta facilitat, que els hi costa molt menys, no? Jo ara precisament vaig ser en una reunió de viticultors, en una minifira, hi havia molta gent de Ribera i Rioja, i clar, i ho deien, ospa, és que nosaltres fer aquest producte ens costa 10 només, però és que a vosaltres us costa, el que veneu a 40, us costa quasi 30.
I que si no fora perquè és bo i tinguin unes qualitats, sí, no justificaria el cost el del vi. És dir, que quede clar això, eh? És que sí, moltes vegades diguem, és que com costa molt l'han de vendre car. No. És dir, si no tingués bon producte, jo me'n recordo que una de les coses que vaig fer al principi, que vaig fer Cims de Porrera, que vaig posar un preu... llavors era el dels més cars que n'hi ha aquí, llavors em vaig posar en l'ocasió i vaig dir, mireu, el Priorat, és dir, les vinyes velles no poden funcionar, això és l'any 93-94, dic, les vinyes velles no poden funcionar si no és ben car, per què? Perquè la producció està en 2.000 quilos per hectàrea, més o menys. O és ben car el raïm, o els pagesos no ho han de retirar-se, no? Llavors, jo vaig estar pensant en que vaig calcular en què normalment una hectàrea tindria que ingressar, una hectàrea de raïm, tindria que ingressar-se a un milió de pessetes. Llavors, entonces, no? que és pues, 9.000 euros per hectàrea d'ingressos perquè poguessin fer uns vins de qualitat. I llavors vaig estar treballant molt en allà. És possible vendre un vi a 30 o 40 euros en el mercat que estava entonces, i ara estarà a 50 euros en siga, que per poder pagar-los a 3, a 4 o a 5 euros el quilo, és possible per fer aquestes vinyes velles? Llavors, una vegada que vaig fer el vi i vaig estar uns quants anys, vaig dir, això és possible. I com és possible, ho posem, ja està. Però no vaig posar el preu, perquè era... El preu era necessari per viure.
Per viure, si no, no ho pots
fer. Si no, no es podia fer. Però aquest preu responia a un producte de qualitat que la gent que entén ho admetés... Pues dic que sí, i s'ha demostrat. I per tant, aquest seria una mica l'exemple de tot. Mira, tens una altra cosa per comprendre, perquè, clar, en la cobertura de Porrera, quan nosaltres comem el raïm, pues està les vinyes velles i les vinyes joves. Les vinyes joves fan més producció, molt bé. Quin és el preu de vinyes joves? Un euro i mig o un euro i pico? Per què? Perquè un euro i mig multiplicat per 6.000 quilos, que és el que ens dona, són 9.000 euros. Ja està. I l'altre, 2.000 euros, multiplicat per 4,5 són 9.000 euros. Per tant, igual té fer vinyes velles que vinyes joves. No n'hi ha el per què fer una altra cosa. Però la producció és més alta i per això arribes a això. Ho enteneu? És que és important tindre
és que
un
llavors,
equilibri.
Llavors proves les vinyes velles i dius, carall.
Ah, claro! Bueno, doncs té la satisfacció que està. Per això el cas més car. Els ingressos del pagès són els mateixos,
són els mateixos,
que puga viure, això és el que ens interessa a tots. Però, si no, no podem exigir qualitat.
No, has de poder mantindre-ho.
I les vinyes velles encara són més difícils de treballar, perquè una vinya jove, un pagès, va dalt del tractor, inclús avui dia el pot portar en cabina i aire condicionat, no pateix, però amb un coster, quan comences a tindre molts anys, rellisques. I pots parar d'una punta a l'altra, sí, allà sí. No hi pot anar tothom.
Per això,
clar, llavors el que ho veu
ha de disfrutar molt.
És molt més costós cuidar un coster. Llavors, aquesta diferència jo crec que s'hauria d'anar, s'hauria d'accentuar, s'hauria de pagar més a la llarga, amb el futur, que a vegades és més difícil de cuidar les vinyes velles, s'hauria de pagar molt més.
I no s'hauria de visualitzar, de fer entendre al consumidor i podríem dir ja a tot el públic, sí, en general, aquesta fenya.
Sí, s'hauria de parlar més. No, home, ja s'ha fet campanya, eh? Ja es parla molt de vinyes velles.
De totes maneres, ara, quan us sentia parlar, recordava d'aquell programa aquest que fan de vins al 33, que el Lluís Llach explicava com va néixer la, no? La cooperativa, sí, de Porrera, i com, i va explicar el que has dit ara dels, no, no, de la vinya, o sigui, de com es va calcular que el pagès tingués, sí, uns ingressos. Sí, sí, no, per això, no vull dir que, ja, però vull dir que aquest programa del 33, dels vins, l'escolta,
sí,
molta gent. Sí, sí, i jo crec que...
Sí que l'escolta.
Sí, molt, bueno, almenys jo, del meu entorn, allò, sí, que et diu que no se resulti falset el piorat i tal.
Ja ho puc
sentir. I d'això.
No l'agafi.
Sí, no l'agafi,
oi, no l'agafi, oi, no és.
Sí, ja no, sí, no, ja no continua.
I d'això.
Almenys de moment, eh. No.
Bueno, perquè fa la temporada, sí, està, sí, fer, llavors tornen a gravar. I el repeteixen molt, perquè són dels programes, sí, que posen de cunya a la televisió quan no té programació a l'estiu i així. I saps allò que vaig pensar? És divulgar la qualitat. Per què és la diferència? I el preu just del consumidor, que ja sabeu que jo amb això soc del consumidor, del productor, que jo crec que amb això hem de ser bueno, reivindicatius i clars, no? De que la gent es té que guanyar la vida dignament.
Sense tirar el temps al damunt, i no podem marxar sense abordar la Fira del Vi. Vostès han participat des de les primeres edicions, han passat 14 anys. Com en veuen la Fira? Té un bona salut? Ah. Senyor Pérez?
Ai, jo crec, sí, que sí. Sí, sí. Jo estic molt content de l'evolució que ha seguit. Molt. Jo vaig participar molt al principi, però després ja va sol. Ja s'han enxingat el que diguem, les segones generacions ja estan treballant molt. I jo crec que, bueno, jo és que com estic molt fora, però en eixes gent, en eixes temps estàs aquí, no, participes en tots els actes, no? I m'agrada molt, i sobretot la degustació que es fa també professional, veus tu que participa molta gent també, i després molta gent de fora que ve en la festa, en fira. Sí. Jo me'n recordo una cosa que és una anècdota molt bona, de l'inici, que, clar, el primer any que ho vam fer, bueno, que estàvem junts, i van dir, bueno, anem a veure, total seran quatre, això no val la pena, fer una fira per quatre, és que no n'hi ha més, eh? I què fem ara? Doncs pues que vinguin vins de fora per fer la fira. I jo vaig posar, dic no, dic, jo crec que la fira aquesta, i va ser així, i vaig fer unes xerrades també, la fira aquesta és per donar a conèixer als habitants d'aquí dintre el projecte Priorat. I va ser, l'origen va ser aquest, van estar 2 o 3 anys fent molta. Jo me'n recordo una anècdota que no contaré qui és, però va ser molt bona. Va ser el segon any, crec que va ser, van invitar a les denominacions d'origen, als presidents de denominacions d'origen. I bueno, i n'hi va un que va començar a dir que, bueno, que això estava bé, però que era un bon producte que feien aquí, però que això no tenia significació, perquè nosaltres, la nostra denominació d'origen, fem milions i milions i donem no sé què, no sé quantos, no? I llavors jo, quan va acabar ja, li vaig dir, escolteu, dic, puc preguntar alguna cosa? No preguntaré, no, si permet la taula, dic, jo preguntaré i en respondré jo mateix. Si vosaltres cregueu, si voleu bé, si no, no ho faig. No, fes. Dic, n'hi ha una cosa que és molt, molt això, ja em sap greu, perquè estic posant-me la pata ja. És a dir, el raïm, el preu, els preus són alts aquí, que mos dia ell, i tal, i dic, mira, dic, n'hi ha una cosa molt clara, vosaltres feu molts milions de litres, no? I feu molts milions d'ampolles, però a quin preu pagueu? Esteu pagant a un preu irrisori que el treballador, el productor, no pot viure. I nosaltres estem aquí, perquè tot això ho portàvem, nosaltres estem aquí intentant que n'hi hagi un equilibri entre el productor i el que compra el raïm, no? Dic que això ho tenim molt clar, perquè si no és el privat això no funciona, no tiraria endavant, no? Llavors, nosaltres el preu, no sé què, dic, mira, el preu, t'ha de dir una cosa, el producte que feu vosaltres, pagueu el raïm a 30 pessetes al quilo. I aquest mateix producte val el doble en França. I en França el paguen a 900 pessetes al quilo, a 500, a 800 pessetes al quilo. I el producte final només val el doble. I en canvi val 15 vegades més el raïm en França que aquí. Jo, per mi, això és un desequilibri. I com és un desequilibri, no vingueu aquí ara donar-nos això. Nosaltres som petitets. Fem les coses molt a poc encara, perquè encara no tenim res. Però n'hi ha una cosa molt clara. La base l'estem construint. I per tant, això és molt important. I això ho vaig dir, i jo estic encara avui el mateix. És a dir, una de les grans coses que tenim aquí dintre, i jo vaig col·laborar molt al principi en els preus, perquè vaig muntar els preus en els cims de Porrera, era justament aquesta, no? És a dir, a veure, si nosaltres som capaços de que el pagès troba dignitat en la seva professió, nosaltres tirarem endavant el priorat. Però si no anem com els típics comerciants, de que veus esquenyant més al pagès, aquí això se'n va en quatre dies. Sí. I la veritat és que hem obligat, d'una manera o altra, a que el preu del raïm és car, perquè després el raïm serà car. I si és car ha de ser bo, i si no és bo no es pot vendre. Per tant, indirectament, el preu indueix a que el producte sigui sí, de qualitat. Sí. I això és una realitat, no?
Una fira de quatre, que comentava vostè, però que ara ja són bastants més.
Història. Perquè ha sigut positiu. L'evolució positiva.
És l'èxit.
És l'èxit.
Jo crec que es pot millorar molt més. Crec que es pot millorar. Mira, tots els expositors, si tots els expositors que no hi participen, que només van d'expositor, i paguen el mateix, quasi, que els que anem a exposar, estem allà atenent al públic, donant a conèixer els vins nostres, regalant els nostres vins, bueno, que enguany diu que ho pagaran una mica, però bueno, si el fet és igual, tant si ens el paguen com no, sempre hem apostat per donar i deixar provar els nostres vins, i no, i almenys tots els que van començar, no ens ha dolgut donar el millor vi a catar amb gent que ha vingut allà a l'estant, i... No, o sigui, hi ha hagut un desinterès total, no?, en aquest sentit. Jo crec que tot això s'hauria de pensar, sobretot per part de O Montsant i de O Priorat, que no sé fins a quin punt estan vinculades plenament, jo crec que les voldria involucrar més, que es mullessin més les dues de Os amb la fira, perquè tots aquests estants que ara només es posen se vinculessin a la fira, perquè com més siguem a degustar, a ensenyar els nostres vins, a participar en tota la fira, més gran farem la comarca. Sí. I hem de ser conscients que no és ni Montsant ni Priorat, és la comarca del Priorat. I tots estem a la mateixa comarca, amb el mateix barco, i l'hem de defensar amb les ungles, perquè si no el defensem, perquè clar, ara m'ha arribat molt alt, però ens hem d'aguantar. I a vegades és més difícil aguantar que arribar.
El temps passa, però tu la teva visió la tens la mateixa que vas començar.
Sí, sí.
Juntar-nos, fer força junts. Sí, aquest discurs el tens de l'origen.
Jo tinc molt clar, jo tinc molt clar que som tots...
No, és veritat.
Que som vins diferents, vull dir. Però jo crec que... mira, separar no funciona. És com separar celles. Vull dir, tots els celles hem de ser conscients que els del Priorat hem d'actuar d'una manera i els del Montsant hem d'actuar d'una altra. Això sí que ho tinc molt clar. Nosaltres, a l'hora d'anar a vendre, diguem-ho així, pot ser els productes diferenciats d'una de o i de l'altra.
Bueno, la personalitat la tenen.
La personalitat, jo crec que això ho hem de defensar. Però al moment que hem de defensar la comarca, hem de ser tots a una.
I tant.
La unió fa la força, sempre.
Perquè tenim molt més potencial. És que si vas pel món... pregunten, no sé, als Estats Units o al Japó, diuen on és Espanya. Si no ho saben, on és Espanya, com vols que sàpiga on és el Priorat?
Que apostaria per una unió de deos? Una unió de deos?
No, a l'hora de la vendre. No, una unió de
deos. No, una fusió, Una, no. Un nens o alguna... No, un espai de...
Sí, a l'hora de la, a la fira, per exemple, a la fira, jo crec que mos hauríem d'esforçar moltíssim en que tots els cellers de les dues deos
sí.
I participin a la fira, comercialment.
Donar a conèixer la comarca.
Perquè, clar, si ara tenim 10.000 persones, si tots aquests cellers fossin, per això jo defensava una mica que el lloc és petit, no?, com parlava, si hi hagués 30 o 40 o 50 cellers més exposant, i aquí poguessin vindre 20.000 persones a provar els vins, canviaria, El potencial de venda que augmentaria la comarca i sobretot el mercat de Barcelona, que és el que més tenim a prop, seria molt més gran, eh? Mm. Els riojanos com fan algo?
Potser aquest any servirà, en la situació que es trobem, potser aquest any la fira servirà com a baròmetre per veure en quin punt ens trobem.
Però jo crec que és lògic que si fa falta lloc o es fa més ample lloc, sí, o es posa un altre puesto, és igual, però això vindrà en el temps.
Sí, dir, sí, no,
tot ve, l'evolució ja vindrà.
Cauen pel seu propi pes.
De totes maneres...
Que potser jo parlo... No, mira, quan vam començar la fira, si no haguéssim tingut visió de futur, no l'haguéssim començat.
Claríssim.
Eh? Perquè érem quatre i bueno, idees...
I de sortirà bé, no sortirà bé...
No, i tampoc tenies un duro, cal... és que
clar,
això és molt important.
No tenies un duro, tampoc.
La inversió que s'havien fet sense ningú tindre un duro, què vol dir això? És molt fort, això, eh?
Sí, que t'exposes, és que tu tens una visió i vas cap allí i t'arriesgues.
I podien
pagar-li
l'instant, encara que hi haguera quatre pessetes, és que no...
Sí, sí, sí.
En canvi, anem-hi, sí, sí. Clar, i vam anar, tu, i mira com està ara.
És clar, que si els cellers nostres han arribat a on són, és perquè hem cregut des del començament.
Amb la idea,
I si la comarca nostra ha d'arribar allí on creiem que ha d'arribar, és perquè hi creiem. El moment que no hi creiem, el moment que no creiem en la comarca, que crec que encara hi ha molta gent que no hi creu, que només creu en ell, aquesta gent se l'ha de canviar, ha de creure en la comarca, perquè ha de veure que la comarca el potenciarà amb ell també.
De totes maneres, jo crec que un encert molt gran de l'any passat, bueno, per la gent, jo sempre tinc amics, jo de Barcelona sempre tinc cua d'amigues que venen a passar, venen a la Fira del Vi, o sigui, tinc que anar fent com una roda, no? Vull dir que, perquè després busquen...
Feu una llista.
Sí, una llista, no? Perquè llavors busquen llocs per dormir, és difícil, clar, vull dir, la gent, bueno, aquestes coses que passen. I una cosa que va ser una descoberta així de plaer va ser el tas d'olis, o sigui, que acompanyat, i el tas d'olis amb xocolata i tal, van tornar meravellades dient, o sigui, no ens qüestionem el preu d'una botella de vi i d'una botella d'oli, sí, i no, una botella d'oli també té que tenir, té un sabor diferent, té una qualitat, per tant, ja que reivindica també el tema d'un oli diferent, o sigui, que va ser una descoberta per, bueno, per les barcelonines, però que venen a passar la Fira del Vi, que han vingut diversos anys, el tema de l'oli, dels tas d'olis.
També hi ha un gran potencial
important.
I tant. Molt important, eh?
I la cata de xocolaties amb vi.
Sí.
També va estar molt bé.
Sí, sí. No, no, és, jo crec que està ampliant.
Tot, sí, exacte, està ampliant. Sí.
Hi ha una gran voluntat. Això, a mi, el que em dona confiança en tot això és la voluntat col·lectiva que existeix de tirar endavant tot el priorat. Això és la base fonamental de tot. I segur que es troben camins diferents, si vols tu, però en el temps seran els que definiran tot una mica el nostre futur. No?
I els medis de comunicació heu de fer arribar a l'administració aquest gran potencial. És un dels reptes més importants que tenen els mitjans de comunicació.
Sense acabar el temps, però no m'agradaria que els tertulians se n'anessin sense comentar almenys com veuen el futur de la fira i si pot ser també del sector. Senyor Pérez, si vol... molt breument, això sí que...
Jo sé que soc massa possible, millor, i no vull que tampoc entrar ahir en eufòries, però realment jo crec que a part de les situacions actuals que jo no les he fet, jo no tinc la culpa de que la crisi existeixi, jo no he fet res, per tant a mi que enregistren, no? Nosaltres el que hem de fer sempre, el que diu que pavon sempre és dir, és anar-hi a treballar i treballar cada vegada millor, això sí que és la base fonamental, i jo veig que la fira és un suport molt gran que tenim cada any més, per tant jo crec que, jo diria que tot és positiu, si nosaltres col·laborem en cada vegada ser millors, és la punta. Ens toca treballar molt.
Això com a fons.
Sí, coincideixo, no? És un repte i lo maco és això, no? La vida està plena de reptes. Ara vos toca aquest.
Jordi?
Jo com a consumidor, perquè en aquest cas no sóc bodega, però sóc consumidor dins un marge també, val la pena dir-ho, m'agrada la qualitat que fan i procuraria demanar-los que l'augmentessin la qualitat. I si es procurés, no augmentar el preu, però dins el que cap, endavant i esforceu-se.
Dolors, per anar tancant ja.
Jo que penso que el repte que tenim col·lectiu és d'arribar a Barcelona, a Tarragona, a Madrid i Bilbao amb més força. O sigui, almenys jo penso que estem en un moment de l'imaginació, el poder, o sigui, que val la pena perquè tenim un bon producte i un bon paisatge i un bon territori.
Doncs després d'aquesta desitjos de futur, tanquem aquesta hora del vermut especial, repeteixo, que podríem haver batejat com l'hora del vi. Agraï com no a la presència del Josep Lluís Pérez, del Francesc Capafons, del Jordi Castelló i de la Dolors Culells, i emplaçar els nostres oients a la propera hora del vermut.